Avui estem a 31 de maig. Sabíeu que encara hi ha molta gent que continua amb símptomes de la Covid? Encara hi ha gent que pateix la Covid persistent. Com ho estan vivint, aquests pacients? Avui parlem amb la Lara Toro, que és portaveu del col·lectiu d'afectades i afectats persistents de la Covid. Lara, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, com et trobes?
Doncs vaig fent bé del tot, no ho estic, no m'he curat ni molt menys. I això que jo estic malalta des de la primera onada, és a dir, ja fa més de 2 anys. I no estic curada.
Què ha passat en aquests 2 anys, Lara?
Doncs ha passat que he anat tenint símptomes diferents. Hem de saber que hi ha descrits fins a 200 símptomes diferents de la Covid persistent. I el fet de tenir-ne uns al principi de la malaltia no vol dir que més endavant s'han de desenvolupar uns altres. Per tant, he anat variant la sintomatologia, he desenvolupat una malaltia autoimmune, he anat fent recaigudes, he tingut moments pitjors, moments millors, és a dir, he anat evolucionant amb la malaltia, amb la diferència que, com que és una malaltia molt nova, de moment no té cura ni té tractament.
Imagino que has passejat per moltes consultes mèdiques.
I tant. La veritat és que és una de les coses que canvia la teva vida. A part de perdre la salut, també acabes amb l'agenda condicionada per les visites mèdiques. Perquè, a més, com que és una malaltia sistèmica, has d'anar que si especialistes, que si metges generalistes, etc. Que aquesta és l'altra, i en el meu cas sóc afortunada perquè estic atesa, que aquesta és l'altra, que hi ha molta gent encara que no acaba d'estar ben atesa.
I per què?
Doncs perquè, en primer lloc, hauria d'estar atesa als ambulatoris, pel seu metge o metgessa de família. Què passa? Que ells no tenen temps, en alguns casos tenen un desconeixement important del que és el Covid persistent. Nosaltres vam elaborar amb el Departament de Salut una guia, però aquesta guia no s'ha actualitzat, no s'ha fet la formació pertinent, per tant, encara hi ha moltíssimes mancances. Després hi ha gent que potser sí que està atesa en algun hospital, però clar, normalment als hospitals doncs, està tot molt fragmentat per especialitats, amb la qual cosa potser et miren una de les teves sintomatologies, però no una altra, no? I després, l'altra cosa que passa és que encara hi ha moltes diferències territorials. No és el mateix una persona que visqui a Barcelona que una persona que viu en altres parts del territori, no? Que en aquest sentit té moltes mancances pel que fa a distribució de recursos.
Lara, no sé si hi ha molta gent, moltes d'aquestes persones que esteu patint aquesta Covid persistent, que algunes no us podreu pagar una sanitat privada per accedir a visites o proves mèdiques, no? S'hauria de fer una inversió amb això perquè poguéssiu accedir.
S'ha de fer una inversió i, a més, hi ha una merma important del poder adquisitiu perquè clar, hi ha gent que ha estat de baixa des del principi, que li han fet altes automàtiques perquè al cap de 2 anys li camp pràcticament donar una alta automàtica. En funció de la feina que feien, no es poden reincorporar, llavors es troben que o que es fan fora de la feina o que no poden tenir una bona adaptació del treball. Per tant, tot això és una merma econòmica, no? I clar, estem parlant d'una afectació de persones que estan a l'edat de treballar, que estan en una edat activa, que prèviament ja feien una feina i que ara o estan de baixa o estan intentant fer adaptacions del lloc de treball, etc.
Imagino que psicològicament això deu portar una càrrega important, no emocional?
Home, sí, és complicat perquè és complicat perquè et canvia la vida, com a qualsevol persona que es posa malalta amb una malaltia que de moment no és curable, però a més hi ha molta incertesa, no? Amb nosaltres, els metges van aprenent sobre la marxa, no? I nosaltres també. Llavors, aquesta incertesa costa molt de portar, també.
La sensació de ser única al qual li passa tot això deu ser aterridor, però l'experiència de trobar-se amb un grup d'iguals allibera, no? Que m'imagino que és això amb el que us trobeu en aquest col·lectiu d'afectats i afectades persistents de la Covid?
Doncs sí, clar, sí, sí, evidentment, no? El fet de poder veure que el que et passa li passa a altres persones, que no ets tu, que t'ho inventes, no? Que són coses que són comunes a una sèrie de persones, home, això ajuda, sens dubte, no? Perquè és això, perquè hi ha associades moltes altres coses a part del tema de la salut.
Què et diu a tu el teu metge de capçalera, Lara? Què et diu? Paciència? Trobarem una solució?
A veure, el que em diu una mica és, sí, és paciència. Creu que a la llarga hi haurà solució, però clar, què passa? Que les persones que ens van posar malaltes amb la primera onada, diguem que ens va tocar una mica la loteria en aquest sentit, no? Perquè, clar, és una malaltia nova, a més, pensem que això, ens posem malaltes al principi de tot, quan no hi ha recursos, quan no hi ha un desconeixement absolut de la malaltia. Llavors, d'alguna manera sí que hem pagat la penyora, no?, d'haver estat de les primeres a posar-nos malaltes. Llavors, sí, la confiança que a la llarga hi haurà com a mínim un tractament o alguna solució, però que la ciència vol temps, evidentment, no? I que a més hi ha pocs recursos per fer recerca. Llavors, bueno, que no sé fins a quin punt a nosaltres això ens enganxarà encara amb una relativa qualitat de vida.
Per la gent que ens estigui escoltant, Lara, i que també sigui afectada i que continuï després de 2 anys llargs amb el tema del Covid persistent, com facilitar-los, no sé, l'accés a aquest col·lectiu d'afectats i afectades? Teniu una adreça, una pàgina web?
Mira, nosaltres, sobretot a través de Twitter o d'Instagram, que és Covid, tot en majúscules, llavors Persist, de persistent 1, allà surt la nostra adreça electrònica. I jo crec que ens poden escriure, nosaltres els informem dels grups de treball en què estem organitzats, que és, bueno, grups sanitaris de qüestions legals, de qüestions, bueno, de comunicació, etc.
Molt bé.
I després tenim grups tant de Telegram com de WhatsApp que permeten també que les persones del col·lectiu estiguin en contacte i puguin compartir, doncs, incerteses, dubtes, etc.
No, que no es trobin sols, que és el més important. Lara, t'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Espero i desitjo que el dia que et torni a trucar em diguis, Montse, ja estic bé, cosa que me n'alegraria moltíssim, i segurament també això ho faig extensiu a la gent que està ara mateix amb aquests efectes persistents de la Covid. Gràcies per la tasca que feu i sobretot una salutació ben gran a tota la gent d'aquest col·lectiu d'afectats i afectades persistents de la Covid. Lara, gràcies, sort i salut.
Moltes gràcies.